Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Bon dia, som Pleiades,
Débora,
Toni
i Elisa, i ens fa molt de goig unir-nos a aquesta celebració del 10è aniversari d'UPB Ràdio. Estem amb vosaltres cada divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la vesprada. Cada setmana us portem un convidat que ens explica temes d'actualitat i d'interès per a tota la comunitat universitària i la societat valenciana en general. En aquest programa especial volem fer un homenatge a tots els convidats que han passat pel programa i per això us hem portat alguns dels millors moments de la història de Pleiades. El primer tall correspon al programa en què Joan Olmos Llorenç, doctor enginyer de camins de la UPB, ens va parlar sobre urbanisme i exclusió social.
Bé, devia introduir el concepte de sostenibilitat i ara vull introduir un binomi, no? El binomi centre-perifèria. Fins a quin punt condiciona les vides de les persones el fet de viure als afores o al centre de la ciutat?
Jo parlaria, quan parlem de viure a les afores, jo faria dos matisacions. Uns, els que viuen per exclusió, perquè no poden pagar els preus que se paguen al centre, i uns, els que voluntàriament viuen per una qüestió d'exclusivitat.
Exclusió, exclusivitat.
Clar, són dues coses diferents. Sí, sí. Hi ha gent que no té més remei que anar-se'n a les perifèries, perquè és on està la vivenda barata, i hi ha gent que voluntàriament decideix viure en hàbitats urbans, allò que anomenem en Espanya urbanitzacions, condominis en Amèrica, urbanitzacions privades, tancades, cada vegada més noves ciutats creades per a gent, diguem-ne, de nivells de renda superiors. Això té diversos problemes. La ciutat, després crec que parlarem també de la ciutat dispersa, però viure a les afores té molts problemes. No solament per als que viuen a les afores, sinó també per al conjunt de la ciutat, que té que pagar uns costos socials, ambientals i econòmics que generen uns pocs només. És a dir, que de vegades quan reclamen les urbanitzacions privades, escolta, és que nosaltres paguem impostos però no rebem els mateixos serveis que els que viuen a la ciutat central. Mire, no volem acusar-los a ells de res, però sí que és cert que els costos que vostès generen són molt superiors als costos que generen els que viuen a la ciutat més compacta. I això és un concepte que de vegades cal dir-ho per a aclarir.
Bé, Joan, i què es podria fer des de l'urbanisme per millorar la condició de vida de ciutadans, l'habitabilitat i la inserció per tal de temperar l'exclusió social?
Bueno, jo crec que algunes de les coses que hem dit, si les mireu en positiu, quan critiquem, de vegades es diu que critiqueu, critiquem, però en la crítica n'hi ha una part positiva. Ja hem dit algunes coses. Jo assenyalaria tres coses. Política pública d'habitatge, recuperació d'espai públic i política de barri. Només a partir d'aquests tres nivells, la casa, el carrer i el barri, es pot parlar d'integració urbana. Me pregunteu un model de ciutat que complisca tots aquests requisits, jo no us en diria en aquest moment cap. N'hi ha experiències puntuals, locals, de barris, de coses que s'estan fent, en Espanya, en el nord d'Europa, en centre Europa, en França, però jo crec que no n'hi ha una altra... És a dir, la ciutat és un espai, per definició, hauria de ser un espai democràtic.
El segon tall l'hem tret del programa en què Joan Josep Senent i Moreno, doctor en enginyeria industrial de la UPB, ens va fer unes reflexions ben interessants sobre la crisi econòmica.
Enguany, en les matrícules de la Junta Qualificadora, hi ha hagut un nombre increïble de gent que s'havia matriculat. Veu que tots a formar-se, entre que no tenen feina. I clar, sí, la gent aprofita per formar-se i trobar-ne, no? Sí, s'ha notat moltíssim.
Sí, les ofertes de cursos han sigut en línia, també han crescut molt i la gent està...
És un altre dels aspectes positius de la crisi, no?
Sí, sí.
La gent se preocupa. Home, la crisi te fa això, parar-te i pensar, dir, a veure... Què passa, no? Quan tot va a tope, tot el món va... Quan te peguen una sotragada d'estes, no? Dic, ep, a veure. I, bueno, i això és un aspecte positiu, que la gent es forme més, no?
en aquells, en aquests aspectes, sí. Un dels aspectes que començaves el programa comentant és la part aquesta més trista, no?, de la gent que es queda sense feina i tot això. I aleshores, el que volia comentar-te és justament això. L'augment de la desocupació, que és especialment forta a l'estat espanyol, trobes... Si tu, per exemple, hagueres de dissenyar unes mesures per tal de crear llocs de treball, perquè en sentim moltes d'iniciatives, però si, per exemple, tingués l'oportunitat, quines pensaries, Joan?
Bueno, ja, se'n fan,
formació,
no?
Per primera.
Sí, això, ja, primera. Això està clar. Per això la formació no crea per si llocs de treball, sinó que passa és que millora la qualitat dels treballadors.
El que deia
Toni,
justament.
Se'n fan ajudes i tal, igual, però jo sóc molt escèptic respecte a les ajudes. Jo crec que l'Estat el que té que fer és fer bé el que li toca fer. Vull dir, estem en tot el món, no?, en una economia que es diu economia mixta. Això vol dir que ni és una economia totalment controlada per l'Estat, sinó que hi ha un sector públic i un sector privat. I coexisteixen els dos, no? I, però l'Estat té una funció econòmica fonamental i quan t'analitzes un poc la cosa, te veus que l'Estat no fa bé els deures. Vull dir, qui és el primer i és el que tindria més responsabilitat en fer bé els deures. Ho fa millor el sector privat que no l'Estat, no? En aquest sentit, jo, això d'anar a les ajudes per a contratació, bueno, és que, clar, tu dius, si contrates a uno, te... Bueno, i entonces, què faig? Tiré els que tinguis, torni a contratar, no? O sigui, no premies al que manté l'empleo? Mm-hmm. Si estàs... O sigui, clar, és que això és... I per un altre costat, no s'ataca el problema seriosament, no? Qui fa incrementar l'ocupació? Les grans empreses no. Ja ho hem dit abans. Les grans empreses... periòdicament tiren gent al carrer. I això és normal perquè augmenta la productivitat, no? Mm-hmm. I això està molt estudiat, no? Qui té capacitat de crear empleo són les pimes i els autònoms. Mm-hmm. Però estos senyors, l'administració els maltracta. Mm-hmm. Els maltracta, no? Montar una nova empresa és un via crucis, no? Un camí de sofriments, no? És un... O sea, si algú té una idea, si algú és un emprenedor, es troba en una sèrie de dificultats. I això és el que hauria de canviar, al revés, no? Vostè és una persona treballadora, que el que vol és treballar, no especular. No lo de esto, no el pelotazo, no? Sinó treballar i té una idea perquè se li ha ocorrit un producte, què tal, i això... Ajudar a esta gent. Esta gent és la que... el que assumís la responsabilitat. La creació de noves empreses, les que se creen totes són pimes. Comencen sent xicotetes, millor si van bé, després creixeran, no? Els autònoms, bueno, facilitar-los les coses a esta gent, no? No fer-los ese camí de, diguem-ne, de dolor, que és muntar una nova empresa o portar a terme una idea.
I en el tercer i últim tall, Antonio Núñez, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, i Pepe Soriano, expert en gestió de la formació a distància, parlen de les TIC i el treball col·laboratiu.
Bé, però això és vídeo. Quan parles de foto, és el mateix, tens Flickr, que és un servei de publicació de fotos.
4.000 milions de fotos.
Ja. De fotos, a més un poc de qualitat, perquè també n'hi ha diferències entre el que pots encontrar en les fotos en Facebook,
o el
que pots encontrar.
20, sí, sempre diem el mateix, no? En 20 o en Facebook anem a trobar les fotos del cap de setmana, per a ser un poc, no sé en quin horari estem, però del cap de setmana. I el que trobem és que Flickr s'ha acabat convertint en un repositori de fotografies digitals, moltes d'elles gratuïtes o amb certs drets per a tu poder manipular-les, i a més en qualitat. Vull dir, va ser una de les primeres eines o serveis 2.0 que va enfocar el tema de les fotos i s'ha convertit en... Si el rei del vídeo és YouTube, el rei de les fotos, per entendre'ns, és Flickr. No? A més, després tindríem que això podríem estar hores i hores parlant.
Sí, no, servicis.
Perquè Flickr és de Yahoo, YouTube és de Google, no? I allà és on entren ja un poc les batalles, les disputes entre les grans companyies i demés.
Jo crec que lo curiós del tema este de la 2.0 és que són batalles que se guanyen no tant per el control, no per tant de controlar a l'usuari de què pot fer i què no pot fer, perquè si tu te llegeixes les condicions d'ús del Word, per exemple, pues tu estàs fent ús d'una eina que estàs molt limitat. O sigui, tu pots fer ús i pots fer quatre coses més. Microsoft te deixa fer poca cosa. Això canvia perquè en tot el món des del 2.0 la guerra és per a veure qui ofereix més coses a l'usuari, qui ofereix la millor experiència de l'usuari a l'hora de tindre un servei de compartir fotos o un servei de compartir vídeos. És a dir, Google, per molt poderós que siga, per exemple, no li fa ombra a Flickr en el tema de les fotos. I aquesta competència pues, està beneficiant prou als usuaris. Perquè són servicis que són molt útils i bé, pues, no sé, pense que és per a on va el tema. I ara, per exemple, pues, tenim... Oi, és un món molt apassionant perquè ara, per exemple, tot la nova versió de Office de Microsoft és una versió online. És a dir, va pegar un canvi i això està canviant molt, molt ràpidament. És a dir, n'hi ha moltes serveis del 2.0 i pensé que el que no es té, pues, segur que n'hi ha algú que ho inventa.
En Pleiades millorem el llenguatge.
En Pleiades us volem facilitar les eines i recursos per a resoldre dubtes sobre llengua. Per això tenim la secció Millorem el llenguatge, en la qual podeu augmentar el vostre vocabulari i aprendre frases fetes o refranys que de vegades, per desconeixement, es diuen en castellà. Per exemple, avui us portem un tall sobre els mots mànec i plateret i la frase feta fer moixaines. Escoltem les frases que Toni tot seguit ens llegirà.
En un concert, un dels moments més esperats és l'anomenat duel de mànecs, en què els guitarristes demostren la qualitat tècnica i musical del seu treball. El so de la bateria pot ser buit o metàl·lic, ja que depèn de la grandària dels platerets i dels tambors que la componen.
Pel que fa al mot mànec, ve del llatí vulgar manicum, que al seu torn ve de mànica, i vol dir garfi d'abordatge. En el context de la música es refereix a la part dels instruments de corda damunt la qual s'estenen les cordes per a poder-les pitjar amb els dits, amb la qual cosa se n'acurta la longitud vibrant. En tot cas, recordeu que cal evitar el barbarisme màstil per a referir-nos a aquesta part de la guitarra. Quant al mot plateret, en el context de la música, es refereix a l'instrument musical de percussió que consisteix en dos plats metàl·lics que el músic fa xocar l'un contra l'altre. Es poden agafar una cada mà mitjançant una ansa central de corretja o corda, o bé es poden tocar amb un mecanisme de pedal. Concretament el plateret, amb altres instruments com són els timbals petits i el tambor gros que es fa sonar amb un pedal, componen l'instrument de percussió conegut amb el nom de bateria. Ara bé, cal recordar que per a referir-nos als platerets no hem d'usar mai el barbarisme platillos. Val, i ara volem que penseu, com totes les setmanes, com es diu en valencià aquesta locució adverbial. Escoltem-la.
Se ha pasado el día haciéndome carantoñas. Seguro que quiere algo a cambio.
De segur que la sabeu, però si no és així, Toni us la diu de seguida.
S'ha passat el dia fent-me moixaines. De segur que vol alguna cosa a canvi.
Aquesta locució es diu quan una persona té un comportament molt afectuós, fent carícies a la cara, però amb un interès per aconseguir alguna cosa que d'altra manera no aconseguiria.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma. Finalment, en l'apartat de Preguntant es va a Roma, volem descobrir la cultura del nostre país. Per exemple, actualment tenim una sèrie sobre el patrimoni dels pobles de l'Horta. Primerament, us expliquem la història i les característiques principals d'un monument o d'un tret cultural de les nostres terres. Després, hi ha un repte setmanal. Us fem una pregunta sobre cultura valenciana que heu de respondre enviant un correu a l'adreça cap-vera@upvnet.upv.es. Llavors, participareu en el sorteig d'un llibre, un DVD o un CD en valencià.
També ens fem ressò de les notícies de l'àrea de promoció i normalització lingüística de la UPV. No volem deixar passar l'oportunitat de convidar-vos a seguir-nos també a través de les xarxes socials, Facebook i Twitter, i del nou blog de Pleiades, pleiadesupv.blogspot.com.
Recordeu que ens trobareu cada divendres a la una de migdia en la 102.5 de l'FM i en internet en radio.upb.es. Moltes felicitats a UPB Ràdio en el seu desè aniversari.
Moltes felicitats.
Per molts anys.
I no oblideu que tenim una cita demà divendres 9 de març a la una. Fins demà.